El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Nou i 17 minuts, comença la tertúlia del gall del monestir. Avui és dimarts i ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernil, Joan Ramon Armadàs, Arcadi Oliveres i Jordi Casas. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Bon dia.
I aprofitem per felicitar...
Això.
El Jordi Casas, que avui fa...
Jo pots dir-ho, 64.
Ah, no, anava a dir que em feies 18 d'anys.
Felicitats, home.
Moltes felicitats.
Com prova?
Bé, l'hora i quart que porto, de moment bé. Encara tinc temps d'espatllar-ho.
Jo et veig igual que altres vegades, no pateixis.
No, si la gent no me'n fa més de 63.
No, la veritat és que sembles més jove, eh? No, és broma, eh?
Gràcies, de poc cabell blanc, no?
Quins elogis, eh?
No.
Bueno, escolta,
I podries estar més calb. Jo en conec alguns de la meva edat que ja no tenen ni un cabell.
No. I bastant més joves, també.
També.
Que han de passar després per la barberia, que els...
Sí, sí, implants i coses d'aquesta, mala Turquia, que els hi fiquin gespa nova... Vull dir,
jo crec que això és el medi ambient, eh?
Això de fet, que... també hi ha una clínica aquí a Sant Quart, no direm el nom, que sí. Es dedica, entre altres coses, d'estètica, a fer aquests ingerts de cabell i... No direm que hi ha cua... A la porta, però que hi ha demanda.
Serà que funciona, serà que funciona, i serà que hi ha molts de calbs que necessiten una mica més de
lluny. Jo crec que això, que avui sí, s'ha de portar amb dignitat com tot en aquesta vida, no? Vull dir que...
Si toca, toca.
Bueno, sí.
Sí, però quan ets jove i penses que et pot caure el cabell, o veus que et cau el cabell, és un patiment, eh?
Una cosa, als 18, 19, 20 anys, a mi em va caure molt. Tot el que em falta em va caure aleshores, no sé què em va passar. A partir d'un moment em va deixar de caure i no m'ha caigut mai més. Mira, i això va combat.
Jo que he tingut amics que han estat allò prop del precipici, molt joves, 20 i pocs, i vaja, no ho portaven gens bé, d'aquests que es fiquen, es fiquen el cabell una mica llarg i se'l tira cap endavant, van amb gorres pel món.
Després hi ha el model en Sagasti, no? Hi ha molts models.
Sí.
L'exministre d'Obres Públiques i Urbanisme de l'últim govern de Felipe González i expresident del Parlament Europeu, Josep Borrell, ha acceptat ser el ministre d'Exteriors del govern de Pedro Sánchez, ho han assegurat fons del PSOE a diversos mitjans. Borrell és el primer nom confirmat d'aquest nou executiu. Aquest mateix dilluns al matí s'ha sabut que Sánchez havia ofert encapçalar aquest ministeri i el veterà polític ho ha analitzat fins a decidir que ho farà. Un cop va abandonar el Parlament Europeu, Borrell va deixar l'activitat política i va incorporar-se com a rector de l'Institut Universitari Europeu, amb seu a Florència. El 2012, però, va haver de dimitir perquè no havia informat dels seus ingressos com a conseller de Bengoa, un cas del qual després va sortir net. A la manifestació del 20 d'octubre a Barcelona, organitzada per Societat Civil Catalana, Borrell va reclamar que la justícia faci aviat la seva feina i demani responsabilitats a tots els que estan fent mal a Catalunya. Voldria conèixer quina és l'opinió sobre aquesta decisió, tant de Borrell com de Pedro Sánchez, i si consideren que la figura de Josep Borrell pot servir perquè hi hagi aquesta distensió que des d'alguns mitjans i des de partits polítics es reclama després del nou escenari que es va generar amb la moció de censura que finalment va tirar endavant. Qui comença?
Jo crec
va.
Que potser pot ajudar a la distensió, no sé, amb Turquia o amb Burkina Faso, perquè la que és la distensió amb Catalunya, el Borrell no vindria a ser precisament un arquitecte de ponts, sinó més aviat a un fabricador de dinamita. Si el que estem és analitzant la causa catalana, Espanya i tot plegat, no vindria a ser el nom més adequat tenint en compte el que has comentat de les seves declaracions amb segons quines manifestacions. Vaja, jo entenc que possiblement amb aquest nou govern sorpresa que ens ha aparegut la setmana passada hi hagi un canvi d'actitud. Ara, si el primer nom confirmat és el Josep Borrell, no crec que aquest canvi d'actitud vingui acompanyat d'algun canvi de polítiques o de després de accions com les que s'estan prenent fins ara. No sé.
Veig molt excitat.
Ah, sí?
No. T'has oblidat de dir una cosa?
No, moltes coses de... No, ara els
no, no que els seus subordinats li van amargar la carrera
sí.
A la presidència.
Sí, quan va... Eh? Sí, sí.
Bé, jo crec que Borrell és serà un bon ministre. Jo crec que és del sector més socialdemòcrata clàssic del PSOE, que vull dir socialdemòcrata clàssic del PSOE vol dir més d'esquerres, i jo crec que ho farà bé de ministre d'Exteriors, entre altres coses, ho dic per ja comentar el que s'acaba de dir, no l'han elegit per un càrrec que tingui una especial tasca respecte a la relació amb Catalunya i a l'afer Catalunya, sinó que la tasca del ministre d'Exteriors serà una altra. Jo crec que per la seva experiència a la Unió Europea, que va ser president del Parlament i tal, i per la seva experiència política en general, jo crec que ho pot fer bé, jo crec que pot ser un bon ministre d'Exteriors. D'altra banda, ja han sortit, pel que tu has dit, ja han sortit altres noms.
Sí, 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 però vaja, aquest és el...
La Batet, per exemple, del... Ara, de distensió, primer que no crec que sigui el que li encarreguin al Borrell, però clar, si hem de parlar de ponts, llegeixo aquí. Torres insisteix en el diàleg, però avisa que no renuncia a la via unilateral. Home, tampoc fer amics, això, eh? Vull dir que, esclar, si per un costat allò, veiem símptomes que poden fer pensar que això no anirà bé, per l'altre costat també, vull dir que, bueno, mentre seguim amb aquest esquema i amb aquesta idea conceptual de que s'ha de seguir estirant del fil, doncs, bueno, estarem com estem, o pitjor.
Arcadi, quan vulguis. Sí, apropa't una mica més al micròfon.
Coincideixo bastant amb en Jordi, en aquest cas, perquè penso
que... Ah, en Jordi Casas, vale. Perdó. Com m'ha assenyalat a mi, dic...
Jordi Casas.
Tu no et dius Jordi, d'entrada.
No, però m'ha assenyalat. Sí, sí. Jo no sóc el Jordi, perdó.
No, a veure, volia dir amb excuses a tu, però...
No, i ara...
Ja saps que és molt educat i...
No, a veure, en Borrell és una persona molt intel·ligent, és jacobí al 100%, això no ho dubtem gens ni mica, i les seves actituds clares ho han demostrat des del primer moment. Ara, si la feina que ha de fer és de portes en fora, esclar que de portes en fora el tema de Catalunya també hi té coses a dir, però si és de portes en fora pel que fa al nivell de l'estat espanyol, les seves capacitats de conducció són grans i, com s'ha dit aquí, la seva experiència també és llarga. És llarga en el terreny del Parlament Europeu i és llarga en la vida política de Madrid. En Jordi apuntava ara que els seus subordinats hi van fer la vida impossible i jo penso que aquest va ser un cas una mica preparat perquè el candidat a la presidència fos en Joaquín Almunia i no fos ell en el moment en què es discutia, perquè tinc la impressió que ell tenia mèrits més que suficients per fer-ho. Per tant, i tinc també la impressió que el van voler apartar perquè, independentment del seu cas català, des del punt de vista polític, s'assillava més a l'esquerra que a l'Almunia. I per tant, doncs, a partir d'aquí, des del punt de vista de política internacional, pot donar un bon resultat. Des del punt de vista de Catalunya, evidentment, ja sabem quina és la seva postura, tot i que ell és català, de la Pobla de Segur, a bueno, més. Però de
i Reier, català
i Reier. I Reier.
En qualsevol cas, i per completar el tema, no dubto de les capacitats que té aquest bon home per ser ministre d'Exteriors, eh? I al contrari, estic d'acord amb Arcadi, que possiblement sigui un perfil amb una experiència i un bagatge que pocs tindran al PSOE ara mateix amb això, no? Amb més experiència i que s'ha passat més temps, en aquest cas, colze a colze amb les altres institucions internacionals. Ara, què tindrà a veure en Catalunya? Doncs alguna cosa pot tenir a veure. D'entrada, ara mateix, les mal anomenades ambaixades catalanes, el Diplocat, tot això s'ho han carregat. El Borrell, alguna cosa possiblement tingui a dir en aquest afer. Per exemple, el català de la Unió Europea, que el Borrell d'això en sap alguna cosa. Ja sé que no és competència seva, però mai hem tingut un govern espanyol, ni en aquest cas, segons quins partits, al Parlament Europeu, defensant una causa tan noble al meu entendre com que es pugui adreçar i rebre informació en llengua catalana al Parlament Europeu. Quan es fa en maltès i en irlandès, que amb tots els respectes pels maltesos i irlandesos, són 4 o 5 els que el parlen. Per tant, hi ha una sèrie de coses que sí que poden afectar a Catalunya i que el Borrell està clar que no és la figura en aquest cas més pacífica, per dir-ho d'alguna manera, o més tolerant cap a la causa catalana. Dit això, segurament gran part de la seva acció no tindrà a veure amb aquest tema i no s'haurà de barallar amb cap conseller o amb cap president català, però pot passar.
Pel que fa al tema aquest del català a la Unió Europea, recordem que la responsabilitat és fonamentalment d'un senyor que es diu José María Aznar. En el seu moment li van preguntar quan es parlava de la Constitució Europea, quines llengües havien de ser oficialment reconegudes a Europa, efectivament el maltès, l'irlandès, el que tu vulguis, i em va arribar a preguntar i ell va respondre una cosa, només el castellà, perquè ens havia dit moltes vegades públicament que el català només el parlava a la intimitat. Llavors, a partir d'aquí ja no es podia fer res.
Però per ser una llengua a Europa, de les institucions, primer ha de ser una llengua oficial a l'estat corresponent.
Ja ho és.
Cosa que ja ho és.
No, però no està acceptat d'aquesta manera perquè es pugui fer el tràmit a Europa.
Bueno, però a la Constitució posa que hi ha altres llengües cooficials.
Jo tinc dubtes d'això, eh? Ara ho miro, però us pregunto una...
La dificultat ve des de la pròpia Europa, eh?
Ara ho acabarem de...
Per cert, que ara no ho trobo, però he llegit que sembla ser que el tema que més afectarà les relacions a Catalunya es parla de la Batet, no? Hòstia...
Batet i és Seta que es quedaria a Barcelona.
Llegit aquí, però
no, però ara us volia fer aquesta pregunta.
Ara
un cop la moció de censura ha tirat endavant, Pedro Sánchez és president, també vam tenir dissabte nomenament dels consellers, en aquest cas i presa del càrrec dels consellers de la Generalitat. Com queda l'escenari a l'estat espanyol. És a dir, un cop hem vist que Rajoy haurà de plegar, Pedro Sánchez encapçala aquest govern després de tirar endavant aquesta moció de censura, que hi havia dubtes, estaven pendents del paper del PNB. Hem vist que el govern de la Generalitat comença a tirar endavant, s'ha aixecat el 155. M'agradaria saber quina és la vostra opinió, més enllà d'ara del nom de Borrell, al qual fèiem referència, com considereu que queda aquest tauler d'escacs un cop hi ha aquesta, sembla, nova fase?
Home, queda millor perquè no hi ha el Rajoy. Per tant, de talla queda millor. Un govern central sense el Rajoy, sense el PP, per definició ja queda millor, ja. Sobretot per tot el que hi ha darrere, que ara no hi insistem. Ara serà complicadíssim, serà molt complicat, no? Hi ha una majoria molt, la paraula no és inestable, però molt plural, molt diversa i molt fràgil, no? I sobretot en un país, i això també en part per Catalunya, que no està acostumada, no, les coalicions i governs més enllà d'un sol partit i tal, per tant això és complicat. Segon, l'oposició serà ferotge, jo crec que l'oposició, bueno, ja comença a ser, no? Sí, sí. El discurs del portaveu del PP, jo no el vaig escoltar, però després vaig llegir el diari i va dir unes coses, i jo, hòstia, però també referent-se al jutge que havia jutjat el cas Bortel, sí, no? Sí. Bueno, serà ferotge, i després suposo que hi ha una carrera, una subhasta entre Ciutadans i el PP, per veure, no?, qui té les ulleres més grosses per veure espanyols, per utilitzar la frase del Rivera. Per tant, serà ferotge. El mateix Sánchez haurà de fotre equilibris dintre del seu partit, perquè, evidentment, equilibris i de diferents tipus, no? I després, bueno, si es parla d'un govern per un any, o, no?, més o menys i tal, tampoc es poden esperar gran coses. Jo el que espero són microsolucions o micropropostes que vagin reconduint la situació, no? Un canvi del llenguatge, un canvi conceptual, un canvi de les maneres de fer i una reconducció de les destrosses que ha fet el PP a nivell de polítiques socials i després reconducció del tema de Catalunya, que és un dels temes estrelles, almenys dels que s'esperarà més des d'aquí, i també jo crec el més complicat. Però bueno, jo grans coses no espero, perquè les condicions i la correlació de forces no està per fer grans coses, almenys això, microsolucions i microsidees i microiniciatives que doni la impressió que la cosa va canviant. Si després torna a haver una majoria que permeti que canviïn més, això ja serà una altra cosa.
Sí, veritablement jo no sé quines capacitats polítiques ens demostraran Pedro Sánchez, però encara ho té complexa, crec que s'ha d'afrontar amb tres dificultats importants. La primera, dins el seu propi partit. Els barons són aquella gent terrible que encara no s'han pronunciat i que estan darrere, però que existeixen i que tenen força, que ja van ajudar la Susana Díaz ara una vegada i ara doncs poden estar...
Apropa't una miqueta més al micro, sisplau.
Buscant-li les pessigolles tota l'estona, això. De res. Primera qüestió. Segona qüestió. La coalició que l'ha del poder és molt complexa i heteròclita, per tant, a partir d'aquí, si tindrà sempre recolzament d'aquesta gent o no, és una cosa que està per veure. Què diran els de Bildu? Què diran altra gent? I, en tercer lloc, no ho oblidem, no sé quina importància té, perquè és un tema que no m'ha interessat mai gaire, però està en minoria en el Senat, i el Senat també pot fer algunes coses que no sé quines són, però que ja ens van...
Com a mínim retardar l'aprovació d'algunes lleis.
Amb el 155...
Sí. Com ara els pressupostos.
A nivell legislatiu ho tindran molt difícil, perquè clar, és un govern superfeble en el sentit de números finals. Per tant, tot el que vulgui tirar endavant en el sentit de lleis noves... Vaja, tindràs el PP sempre a l'oposició i probablement Ciutadans.
El primer que fes, i això es dir que es farà, és desencallar els lleis que han quedat al PP,
sí, sí,
que no els ha pogut tirar endavant perquè no tenia majoria.
A veure, que es poden fer coses, ja està clar, perquè si no, no governes un país. Ara, jo crec que anirà més en la línia de desfer algunes de les coses que ha fet el PP,
sí, sí.
I no tant en el sentit de poder realment impulsar polítiques, idees o coses noves, perquè bàsicament els números no els hi surten, per molt que tinguin al costat de Podemos...
El PP tenia una majoria més ajustada encara, més simple però més ajustada. De moment ja va fer un gest que em sembla important, treure la Bíblia i el crucifix a l'hora d'aprendre, que jo pensava que ja això havia passat, sembla ser que no havia passat a millor vida, però això ja és un gest important de reivindicació de la laïcitat de l'Estat, no? És un gest, si vols, però bueno, ja és un gest, tu.
Però vaja, de coses d'aquestes se'n podran fer moltes,
però
a l'hora de la veritat, el que importa és el cas que es pot canviar, que es pot construir, que es pot tirar enrere, si és que alguna cosa es vol tirar enrere.
Donar-li un marge de confiança.
Sí, no, no, i tant, escolta, que segurament temps tindrà per intentar-ho, com a mínim un any i mig.
Quan deixat tot molt fotut, eh?
Per tant, veurem què es pot fer. En qualsevol cas, està clar que els números serà difícil que surtin i serà molt difícil posar d'acord a tota la gent que ara s'ha posat d'acord per un objectiu comú, que era en aquest cas fer fora el PP pels motius que fossin, perquè n'hi ha que ho han fet per la corrupció, estic segur que n'hi ha que ho han fet possiblement la banda catalana per tot aquest tracte i tota aquesta teòrica o digue-li com animadversió cap a la causa o les aspiracions catalanes. Per tant, tot aquest ampli colors de partits, tota aquesta gamma de partits que ara mateix s'han unit per una causa comú, em costarà veure que s'uneixin una altra vegada per aprovar més de saber quina llei del nou govern.
Bueno.
Per tant, no augura en aquest sentit un futur molt, maneres, molt brillant.
De totes maneres, tampoc no són tant grups, són 5,
Ja, però tu et creus que convenceran Esquerra i el PDeCAT per posar els exemples que tenim propers,
bueno, però
per fer qualsevol llei sense, entre cometes, res a canvi?
No, res a canvi. No,
pregunto, jo no veig, i és més, les reivindicacions...
Res a canvi, depèn del contingut de la llei.
Bueno, i depèn del que demani a canvi.
Hi ha lleis que les votes perquè ja estàs d'acord, no cal que demani res a canvi, no?
Sí, està clar. De totes maneres, tenint en compte, i ara anem una mica a posar la pilota en el terrat català, la de lleis que s'han aprovat al Parlament de Catalunya, que després s'han impugnat via partits, via govern espanyol...
Via govern espanyol.
Correcte, clar, i no són poques, potser estem parlant de 15 o 20 lleis, algunes molt d'esquerres, per cert, que, tenint en compte el partit que havia el govern a l'estat espanyol, ara això ho agafo, ho envio al Constitucional, i després, a sobre, el Constitucional els hi dona la raó. Per tant, aquí, l'acció parlamentària a Catalunya ha estat, en gran part, no vull dir aturada, però sí marmada per aquestes accions posteriors, via Madrid, via legislativa, via judicial, via executiva, via la que sigui. I això, possiblement, sigui una de les coses que canvien, de que llei que aprovi el Parlament de Catalunya, automàticament, potser no automàticament, no anirà ja impugnada. Potser se la miren ara, potser... En aquest cas sí que es pot arribar a una sèrie de negociacions d'escolta, ara no em toquis aquesta llei que he aprovat i que més tu ets d'esquerres, i a lo millor jo, quan et toqui aprovar, vés a saber quina, també et dono suport.
Evidentment.
Ara, deixant a part aquestes, permeteu-me la menció, però minúcies, aquí estic segur que el nou govern té altres prioritats i altres afers molt més grossos que intercanvi de vés a saber quines lleis en política energètica, per posar un exemple, que no vull dir que no siguin importants. Però clar, quan estàs tenint el teu govern, companys d'equip i de govern a la presó o exiliats, estic segur que hi haurà abans una petició de gestos cap a aquesta gent. Sigui com sigui, hi ha coses que sí que poden dependre del govern, com és l'acostament de presos, Jo no, vull dir, no dic que ara cada cop i volta màgicament ens carreguem la separació de poders i si de cop i volta aquesta gent siguin innocents. Ara, hi ha una sèrie de coses que es poden fer, no només accions, sinó també diàleg, però diàleg de veritat a l'hora de intentar acostar posicions, i que aquí diguin que no es renuncia a la via unilateralitat, que ho comentaves abans, això no vol dir que no es pugui negociar. Perquè...
Però l'altre no et trobaràs molt content.
Bueno, l'altre negocia, o sigui, ha renunciat a alguna cosa o ha dit...
Escolta, jo he sigut sindicalista molts anys i negociava els convenis. Jo vaig a negociar un conveni i dic a l'empresari, escolti, jo vinc a negociar però no renuncio a fer una vaga quan surti dels pebrots.
Anirà,
aixequis de la taula i vagis.
No.
Anirà, aixequis de la taula i vagis.
No, perdona, però és veritat.
No has negociat cap conveni.
Oi que tu no renunciaves a la vaga quan anaves a renunciar a negociar perquè saps que és una de les teves últimes armes?
Perdona, jo no anava a la taula de negociació i deia, escolti, li fotré una vaga. Vull dir que...
Però no t'està dient això?
Home, està dient, jo no renuncio a la... No renuncio a la independència, que em sembla molt bé. I no hi té per què renunciar. Diu, no renuncio a la unilateralitat.
Però
que és
diferent, per què ho ha de dir, això? Si és a més pel que se suposa que l'han votat... Gran...
Saps el que vol dir renunciar a la unilateralitat? Tu has de saltar l'Estatut, la Constitució, el que faci falta. Bueno, doncs pues, escolta, pues, anirà a Girona, aquest senyor que vols que digui. Anirà a presó. Per cert, el que deies, allò, jo crec que serà important en tots els temes aquests, mantenir la separació de poders, a veure qui posen de fiscal general. Això no serà...
aquí és on volia això...
Correcte. Digues que pot fer el govern.
No serà un tema menor, aquest.
Digues, Arcadi.
No, que aquesta és la base, que han de donar nou fiscal general, i no sé jo, perquè de dret no hi entenc res, però si la qualificació de delictes pot ser canviada per part del fiscal general, si poden canviar algunes situacions d'empresonament que hi ha en aquest moment. És evident que una amnistia no es pot donar perquè no s'ha condemnats, però coses per l'estil sí que es podrien fer.
Potser el fiscal pot parlar amb el fiscal aquest alemany i dir-li que retiri, per exemple, la demanda, sí, sí. No sé, però coses es poden fer.
Perquè la gent se situï, és el senyor Sánchez Melgar, que va substituir el fiscal general, l'actual.
Però em sembla que demiteix automàticament.
Sí, ha d'abandonar-ho, però és Sánchez Melgar, que va arribar a la fiscalia el novembre del 2017, quan va morir el senyor Maza.
Sí, però sembla ser que jo no sabia que és automàtic, que en el moment que el govern plega, el fiscal ha de plegar.
Un càrrec de confiança.
Ha d'anomenar-lo.
No, però no ha d'esperar, és automàtic que plega.
Està en funcions fins que es nomeni el substitut.
Exacte, ho faran aviat, perquè aquest no és un càrrec menor, sobretot en aquests moments.
És molt important. També és evident que desapareixerà una mica, perquè jo, aquesta judicialització permanent de la política. Això no podrà ser. I després una cosa que també no és un tema menor, que és els picabralles que hi puguin haver entre el PP i Ciutadans, que també...
Bueno, baralles i que reflectiran a l'oposició que faran, que hi haurà una subhasta de veure qui...
Que la teva trossa, entre cometes, la bandera espanyola.
No, les ulleres, en aquest cas. Per cert, jo, una de les coses que em vull tornar a llegir, que suposo que es deu poder aconseguir per internet i tal, és el discurs d'en Rivera del dijous a la tarda, que és l'únic que vaig sentir jo. Bueno,
te'l puc resumir? No,
l'he sentit. El que vull llegir amb tranquil·litat, l'he sentit. Em va semblar, conceptualment i per algunes coses que van dir, em va semblar molt fort. Molt, eh? Vull dir, a vegades, en el rifirrafi parlamentari, no t'hi fixes amb el fons, no? I no sé, i tal... I com que hi ha molts discursos, vas oblidant i vas acumulant informació. Ara, algunes afirmacions que va fer, hòstia, van ser molt grosses, i el rerefons és ja preocupant, eh? Per això és un discurs que m'agradaria llegir amb tranquil·litat i aquells subratllar i tal, perquè va dir unes coses de, bueno, s'ha de comparar, no? A més, un llenguatge que jo pensava que havia passat a la història. L'Espanya que s'abre entre l'Espanya roja i l'Espanya azul. No, l'Espanya que viene, la frase que era, l'Espanya que viene entre rojos i azules. No? Així, hòstia, però tornem al llenguatge José Antonià i de Calvo Sotelo.
Això li va dir...
No, de la transició, l'altre Calvo Sotelo. Hòstia, i després va dir una cosa fortíssima, que a part de provocació era una falta de respecte, era, diu, aprofeixi-se això Tardà, que no lligava amb el discurs que havia fet en Tardà, a part de la...
És igual, perquè el Tardà és d'esquerra...
Aprofitis per fer el que li doni la gana durant aquests propers mesos que el Sánchez li deixarà fer.
Clar.
Com es pot dir això en seu parlamentària?
Jo crec que en aquest cas confonen, o vaja, també el fragor de la batalla parlamentària
pot portar
a unes afirmacions que potser després
reflexionar... Si t'he calientat la boca, què diuen el... Per això els porten escrits, tu, els porten escrits,
sí,
eh?
Sí, sí, però el que... O sigui, el rerefons de tot plegat és que ara, possiblement, no sé si gràcies o per culpa de tota aquesta cosa catalana, i ara me'n poso a fora de Catalunya, s'ha creat... Potser no creat, però s'ha despertat una mica aquest sentiment d'orgull espanyol desacomplexat. I aquest orgull espanyol desacomplexat i la bandera, com dèiem, ara qui la té més gran i tot plegat, abans potser no es portava amb aquesta alegria o desinhibició, i ara, vés a saber per què, que no tingui alguna cosa a veure amb la causa catalana, hi ha molta gent que la treu, la bandera, i amb tot el que ve darrere, desacomplexadament. I en aquest cas, són gent que normalment, històricament, havien votat al PP... i que ara, tal com estan les coses, vista més com Ciutadans a Catalunya ha estat el partit que ha recollit gran part de tot aquest vot, perquè catalans també n'hi ha d'aquest tipus aquí, d'aquests que són espanyols desacomplexadament, que no passa res, que som un país plural, i han vist que aquests han sortit aquí i Ciutadans ha tingut els resultats que ha tingut, doncs ara això, interpreto, que ho volen implantar la resta d'Espanya, on a més, probablement, tinguin una certa majoria més procliu que la que poden arribar a tenir a Catalunya. Perquè jo estic segur que un discurs d'aquest tipus a Valladolid o a Múrcia triomfa més que si el fas a Dosrius o a l'Hospital de l'Infant. El discurs aquest d'orgull espanyol, eh?
Bueno, aquest desenvolupament, per dir-ho d'una manera com dius tu, això estava cantat. Els nacionalismes es retroalimenten.
Aquí sí, però no ho havíem vist, això, aquí, des de feia
temps.
Bueno, però
tampoc s'havia vist a Catalunya que s'està veient ara. Vull dir, bueno, els nacionalismes es retroalimenten i això estava cantat. Estava cantat, i que això tindria una repulsió al rest d'Espanya que donaria ales i bons resultats electorals i bones perspectives de moviment electorals a la dreta, estava cantat, perquè jo no els arguments que defensava quan deien no, eleccions, eleccions, escolta, dic, el que està desautoritzat és el govern, no el Parlament. El Parlament està legitimat per seguir governant, i queden 2 anys. Un dels arguments que jo defensava per fer-se eleccions és que estava segur que si haguessin fet eleccions ara, la dreta tindria millors resultats.
És bastant possible.
Per tant, escolta, tu, no hi ha pressa, tu, ja el farem quan toqui, i mentrestant consolidem...
Aquest és el motiu pel qual, finalment, la moció de censura tirat endavant, no amb els vots de Ciutadans. Jo crec que part del
discurs... No, que els Ciutadans només va fer un discurs pensant en eleccions perquè pensava que li anirien bé, això està claríssim.
Sí, sí, part del discurs de l'Albert Rivera és un discurs d'una certa ràbia de, ostres, si això hagués acabat en eleccions, probablement jo ara seria encara més del
que sóc. Va ser patètic quan va sortir a parlar i va dir que quan ja que ella estava prenent un whisky en el restaurant del Rajoy i tal, que surt a parlar i diu... Des d'aquí proposo, quan ja el Rajoy va dir que no, que el senyor Rajoy dimiteixi i convoquem eleccions. Dic, senyor, és patètic.
Bueno, perquè és la seva última arma i aspiració.
Va ser patètic, si aquest senyor no ho vol, i a sobre no ha vingut ni al Parlament. Però,
però igualment això queda de cara a la galeria i queda de cara als seus votants i als seus simpatitzants. I ara, com dèiem, que és al principi d'on anàvem, serà molt divertit veure aquesta oposició doble de PP i de Ciutadans... potser moltes vegades enfocada en els mateixos aspectes i a la causa catalana amb segurament bastanta beligerància, però serà potser a veure qui la diu més grossa, ja no qui la fa sinó qui la diu més grossa, perquè ara fer-la ja no la podran fer. I escolta, que és una opció ben legítima, vull dir que tenen tot el dret a fer-ho, tot el dret a queixar-se, tot el dret a fer oposició tan ferotxa com vulguin. Ara ja veurem si això després, quan toquin eleccions, vés a saber si d'aquí un any i mig o d'aquí 2 anys els hi acaba donant resultat, i a veure qui guanya aquesta pugna de veure qui la té més grossa entre cometes la bandera.
Que avui si no el tornis a portar, no deixa parlar ningú,
Digues, Arcadi, jo quan les tertúlies funcionen soles, no deixa parlar.
Que independentment del tema que està discutint ara, que bàsicament sobrevola la qüestió catalana, jo crec que el que ens hem de començar a preocupar en aquest any i mig o 2 anys que queden fins a les eleccions és que canvi la perspectiva que aquest venia de triomf, perquè efectivament vosaltres esteu dient que tal com estan les coses, si no canvien molt, Ciutadans poden ocupar un lloc destacat i la dreta pot seguir-se perdent. Això jo penso que és bàsic. Hem de canviar radicalment, no l'opinió catalana, l'opinió pública espanyola, que es deixa enganyar, atontar, imbecilitzar, no per aquests senyors, sinó per Telecinco i Antena 3, que tenen el darrere que els imbecilitzen permanentment.
Però això es pot fer des d'aquí?
Bueno, de mica en mica sí, a Catalunya TV3 i Antena 3 i Telecinco, Déu-n'hi-do la clientela que tenen.
Ja sí, 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 sí. Però des de Catalunya i serà difícil que es pugui canviar la política, en aquest cas, d'una televisió privada espanyola.
Bueno, que comenci canviant la televisió pública, que també el director de la televisió és un altre. El director de la televisió és un altre, que poden canviar. Sí. Espero que també canviïn i que canviï el tarannà també, espero.
Deixa'm aportar el tema a Sant Cugat. Tots aquests moviments polítics han tingut certes traduccions. Damià Calvet, que fins ara era tinent d'alcalde, passa a ser conseller de Territori i Sostenibilitat i deixa l'Ajuntament. S'apunta que Mercè Conesa marxarà a presidir el Port de Barcelona, la qual cosa obriria les portes a Carmela Fortuny, actual tinenta d'alcalde, perquè passi a ser alcaldessa. Després tenim que el d'Eric Gómez, regidor d'Esquerra Republicana, serà el nou cap de Relacions Institucionals del Departament de Justícia de la Generalitat. No deixarà la cartera. I també en paral·lel, Jordi Puigneró...
Quina cartera no deixarà?
La cartera, perdó, l'acte de regidor, disculpa.
M'has enganxat. No, l'has de controlar aquí,
Jordi Puigneró passa a ser conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, però no tenia cap càrrec, en aquest cas, a l'Ajuntament, però per completar la informació. Com queda el panorama a Sant Cugat? Ho dic perquè se'n va un dels tinents d'alcalde que tenia més pes a l'equip de govern.
No, que tenia més pes, perquè tenia 2 carteres importantíssimes.
Sí, sí. S'apunta que Mercè Conesa plega que marxaria a presidir el Port de Barcelona. Són diverses informacions que a més ella no ha desmentit. I vaja, queda aquí un panorama que veurem...
Home, complicat.
Complicat. I estem a falta un any per les eleccions.
Falta només
una mica menys.
Falta només un any. I bueno, un any passa
setmana
volant.
Setmana volant,
no? I suposo que en aquests moments, a l'hora de fer els canvis, el primer que s'ha mirat, suposo, per sentir comú, i per lògica política, és que el que posin d'alcalde o alcaldessa estigui pensat en perspectiva de les properes eleccions. Sí, clar, no? Però seria fer un fill de fusta, perdó l'expressió. Complicat, perquè, clar, vol dir que són 2 canvis molt importants, un senyor que portava Hisenda i Urbanisme, amb el que és Urbanisme Sant Cugat i l'alcaldessa, ostres, vol dir 2 entrades a persones noves, una que no és del partit, no? I l'altra no sabem qui serà, sembla ser que Economia ha tornat a passar en mans de
Carles Brugaroles.
Brugaroles, que és una persona capaç, ho havia fet, però jo pensava que ja estava més en el món del sector privat i que això de la primera línia política ho havia anat deixant, però bueno, suposo que l'han convençut de que aguanti un any. I bueno, no sé, jo crec que serà un any de gestió d'anar tirant, eh? I bueno, i...
Però no pot ser un any d'anar tirant, és un any abans de les eleccions, al contrari, bueno, un any de demostrar sí, sí, bueno, i de convèncer més sí, que mai. Bueno, com sí, a govern, però... vaja, si jo fos el govern, òbviament voldria seguir governant, perquè se suposa que estic convençut que ho he fet bé, i per tant, no pot ser un any de veure què passa, hauria de ser un any...
No he dit de veure què passa, d'anar tirant, d'anar fent, perquè, ara, a veure, si ara ja no té majoria, encara tindrà menys majoria en aquest ple, no?
Sí, perquè entra Xavier Cortés, en aquest cas...
Haurà d'anar pactant...
Units per avançar.
Pactant i tal. Bueno, no ho sé, ja es veurà. Vull dir,
Jo penso que de timings encara ha sortit relativament bé, perquè hi ha un any per fer, desfer tot el que toca. Si això, aquest nou govern a Catalunya hagués vingut més tard... Perquè ara Madrid ha passat el que ha passat i ara s'han desbloquejat dos governs nous de cop i volta en un cap de setmana. Però vaja, hi ha un any per planificar tot això. Tot apunta que serà la Carmela Fortuny, la propera alcaldessa, si és que la Mercè Conesa a marxa. I home...
Alcaldable. Alcaldessa i després alcaldable.
Sí, no, jo, sí que hi ha un any per planificar les properes eleccions. Jo dic, parlava de la gestió de dintre.
Sí, sí, la gestió...
Serà, bueno, anar fent, allò, sense alegries, no?
No, però aquests canvis previs s'acostumen a produir. Què va passar amb el Lluís Recoder?
És el que anava a dir, si estem acostumats a viure això.
La Mercè Conesa va pujar abans i aquesta era...
Sí, però era un escenari com de més tranquil·litat institucional i política, i tal com està l'escenari, que tot es mou, que d'una setmana per l'altra canvia, ens podem trobar un escenari a les municipals que no, poden ser potser les eleccions municipals més obertes i disputades en molts anys.
Però
una
cosa és que tu ja quan vas quan et presentes ja dius, escolta, jo ja prevec a mig mandat o a l'últim quart de mandat plegar i tu entraràs, no?
Que per cert, a mi això em sembla un engany en la ciutadania.
No.
Sí, perquè si tu presentes per 4 anys i tu bueno, tens una mena de contracte amb la ciutadania perquè has de marxar abans.
O és igual, o dir jo em presento però tu seràs, jo ja em tornaré a presentar i tu seràs el meu substitut, una cosa programada, però en aquest cas concret no semblava que això estigués programat, no? Vull dir, no, fins fa un mes i mig o fa un mes ningú deia que la Mercè plegaria, no?
Que bueno, sapiguessin.
Que sapiguessin, bueno, per això dic.
A veure, la Mercè Conesa va dir fa temps, ja fa molt de temps, que no repetiria ara.
Ja ho va dir abans de les últimes eleccions.
Però
clar, quan un diu que no repeteix i va repetint, home, al final ja...
Per tant, ja ho ha anunciat de fa temps la Mercè Conesa que aquestes eleccions ella no seria la candidata. Llavors...
No, això ho va anunciar fa 15 dies.
Potser ho va confirmar, però vaja...
Si ho hagués anunciat abans no ho hagués tornat a dir fa 15 dies.
Jo això ho he sentit de fa temps. En qualsevol cas, estic segur que abans que s'hagués precipitat tot ara, aquest cap de setmana, amb tots aquests nous governs que tenim a Catalunya i Madrid, el PDeCAT a Sant Cugat, alguna cosa. Havien tenir parlada de cara a les properes eleccions municipals.
De fet, sempre tots es deia que els dos espadaxines que anaven per ser els instituts o serien el Damià o serien la Carmela. Ho deien o ho intuïem tots. Clar, un ja ha quedat eliminat. Per cert, d'en Damià, avui no butxaré gaire,
burxa,
però en funció de la informació que surti d'aquí el dimarts que ve en podem parlar, perquè el confidencial ahir va treure una coseta que, bueno, que en fi, li pot ser una pedra a la sabata, no sé si una pedra petita, una pedra grossa, però bueno, és una cosa, una versió al confidencial, no avui tampoc, ara, ho dic amb tota la cautela del món, però ja sé, un tema que jo sabia que s'havia parlat i tal, o s'havia tret endavant, ha tret un tema que ell qualifica de pelotàs urbanístic, que, bueno, com a mínim és raret, és raret. Pagar 3.000 i pico euros al metro quadrat de sòl és raret. Per salvar una alzina, en fi, a veure què passa.
Va passar pel ple.
No,
ho dic.
No, les adjudicacions del POP3 sí, també van passar pel ple, entens? Vull dir, no, a veure... En fi, raro, quan el metro quadrat està a 3.500, el metro quadrat edificat a Sant Cugat està a 3.500, que venguis metro quadrat de sòl a 3.000 i pico, raro.
No està als jutjats, això,
No.
No, ho dic també per situar-ho.
I potser no hi va, I potser no hi va als jutjats, el qual no vol dir que sigui una operació...
Ah, no, que es va discutir al ple.
Èticament defensable, no? I si ara hi ha una família coneguda, i que pensem saber si tenen bones relacions, en fi, ja no vull dir res més.
Bé, anant a la...
Que sigui dit, que s'han cugat les bones relacions amb els propietaris, deixem-ho així, ens ha costat una pasta impressionant. Llegeixi Zones Verdes a Valloreig, llegeixis Cases de Tenistes, llegeixi el que es vulgui. Aquí ens han gastat una pasta amb indemnitzacions a favor verdes, de la santo sacra propietat privada.
Però les Zones Verdes van als tribunals. Són normalment judicis el que determina la quantitat que s'ha de pagar al jutge. Ho dic perquè no,
no
hi ha un combat judicial. A més, que sabem que les Zones Verdes moltes queden a Sant Cugat per una distribució del PGM del 76, ho dic també per situar-ho.
Cosa
és la casa dels tenistes,
que
s'ha explicat que hi ha un error tècnic i aquí va haver una indemnització, però les Zones Verdes és una altra cosa.
Que sí, és una altra cosa, però s'ha costat una pasta impressionant.
Sí.
Per una Zona Verdes que mai seran d'utilitat pública.
Sí, però estem d'acord que les Zones Verdes venen determinades per un PGM del 76 i que després això es porta als jutjats i el propietari sempre guanya.
Una cosa no treu l'altra.
Que a més és el propietari el que determina que vol que l'expropiï.
Una cosa no treu l'altra. Encara que vingui pel PGM, que ens costi una pasta, una Zona Verda que mai serà de gaudi públic, ens sembla un escàndol.
Sí.
Però clar, però és una qüestió, no s'hi pot fer res, lamentablement.
És una qüestió d'un PGM, que és un PGM metropolità del 76.
Jo no he dit el contrari.
Dir, perquè s'han dit tres casos, un el de la casa dels tenistes, que el cas Corretja, que s'ha explicat, que sí que va haver-hi un error i es va haver de pagar, i una altra cosa és quan et toca pringar per les Zones Verdes, trossos de terra amb un, un desnivell a Valloreig que no podríem seure
i
pagues el que diu el...
Jo he dit que el tema del respecte a la propietat, he dit que això, la iniciativa sigui l'equip de govern de Sant Cugat, ens ha costat una pasta impressionant.
I tenim un municipi que gairebé el 50% del terme municipal és parc natural.
Sí.
Oblidem, vull dir que Sant Cugat és com és i és el que ens toca gestionar. Mani els grocs, els verds, els liles.
I quan intenta salvar una part com Torrenegra no és parc natural, aleshores perquè no té la...
No és un tema característic.
Vull dir en el sentit que el perjudicat és el interès públic, no? Perquè, a veure, a mi em sembla bé que sigui legal, que ho posi el Pla General Metropolità del 1976, que hi hagi un procés judicial pel mig, però que hagis de pagar una pasta de persones verdes que saps que mai seran de gaudi públic, que senzillament només s'anirà beneficiant el propietari, encara que ell no hagi deixat de ser propietari i a sobre li han donat una pasta, a mi em sembla un escàndol, perdona, em sembla un escàndol.
A mi el que em sembla, tornant al tema d'eleccions, perquè això no crec que afecti gaire ara mateix el panorama electoral, sí que és veritat que d'aquí un any, bueno, ja menys d'un any, amb la tonteria, perquè ja estem al juny, o sigui que hi serà al maig, si no canvia res, em sembla que pot tot el que acabi passant ara, en aquests propers mesos a Catalunya i a Espanya, de governs, de tarannàs, de merders, de presons, totes aquestes coses, pot afectar molt, no només Sant Cugat, sinó les municipals en general. Sant Cugat és, crec, un municipi prou gran...
Que coincideix amb autonòmiques i europees.
Sí, sí. Bueno, però això en qualsevol cas a Sant Cugat no ens afectarà gaire.
El clima general també acaba influint, eh?
Sí, sí. Però el que vinc a dir és que Sant Cugat és una ciutat suficientment gran, ja, com perquè molta gent possiblement no conegui el dia a dia de l'intríngulis del govern i segons quines accions i encara es mogui a nivell electoral segons com va la tònica general.
Per això ho deia.
I això pot acabar perjudicant força l'equip del govern d'ara, segons com vagi les coses.
Tots els equips de govern.
El que hi ha ara aquí a Sant Cugat és el que estem parlant i els interessa.
Sí, sí, però si la dinàmica i el lloc més clar serà Barcelona, si la dinàmica o el debat municipal no fa en clau municipal, si que dius en clau del lloc, bueno, això condicionarà tot els relleus municipals i totes les eleccions.
Sí, sí, però...
Perquè es parlarà més amb un esquema general i tal, que no pas amb temes locals, no es discutirà dels temes locals, això ja ho veig a vindre. Per cert, l'hem dit que li donaria...
Sí, no, volia aprofitar...
Si no talles l'Armadàs...
No talles l'Armadàs.
Falten 5 minuts per tancar la tertúlia, però m'agradaria que, aprofitant que hi són a l'estudi l'Arcadi i el Joan Ramon, ens parlin de dues propostes que es presentaran aquesta tarda a Sant Cugat, però ja aprofitem i fem un avanç per a la nostra audiència. Un, el seminari d'estiu de la Unipau, que en vam parlar una mica la setmana passada, però suposo que ja...
Mira, aquí tenim el programa. Si algú vol saber amb precisió, que vingui aquesta tarda a les 7, allà al monestir, que sempre es presenta, s'acompanya amb una xerrada de l'Esther Barber, que és, que jo recordo, una de les pioneres catedràtiques de relacions internacionals aquí a l'Autònoma i en realitat aquí a Catalunya, i que ens permetrà seguir una mica aquest programa. Només dic el títol: Seguretat humana versus seguretat militar. Penso que és una cosa que a hores d'ara ens pot interessar a tots i, sens dubte, té una presentació, diguem-ne, més positiva que altres anys. Algun any hem parlat, per exemple, del terrorisme, el qual no deixa de ser una mica empipador i trist. Aquest any parlem de seguretat humana i només adverteixo que el la presentació, no la que es farà avui, sinó la xerrada inaugural, serà feta per en Jean-Paul Lederach, que és un dels referents, gairebé m'atreveixo a dir, mundials, sobre temes d'ensenyament de la no violència. És un nord-americà, treballa a l'estat de Colorado, però va viure aquí a Catalunya 6 o 7 anys. Coneix perfectament Catalunya, el seu problema, i penso que pot ser una xerrada inicial bona. Després mireu el programa.
Digue'm alguns més, va. Sí, destaca'm 3 o 4, així que diguis... Ja sé que em diràs que tots són molt bons i que s'ha d'anar a totes les conferències, però a vegades no tenim tot el temps del món.
Es fa difícil de dir, però jo crec que en Josep Maria Fredera és un magnífic professor, i això més aviat ho deixaré en Jordi, que quan... Estigui atent, ho podrà explicar perquè ja coneix bé.
És un crac, sí.
Tenim una cosa interessant, Economia no violenta, que ens ho suggerirà un professor de l'Universitat de Granada, pot valer la pena que ens ho diguin. Tenim també Polítiques de Pau, que és un tema general. Vindrà aquí una bella glòria, espero que estigui bé de salut, perquè està una mica delicat, que es diu Federico Mayor Zaragoza, que va ser el director general de l'UNESCO, que tots coneixem, i que va ser un referent, fins i tot polític, aquí a l'estat espanyol. Tenim, doncs, una persona de casa, per què no, en Perceval, que és molt ben preparat i que doncs el coneixeu bé. En fi, no anem a fer els detalls, perquè...
I tenim l'urbanisme, i tenim allò amb la Isidre González...
Home, molt bona, molt bona.
I la Hidrobo, les dues les coneixem, i que les dues són dos cracs.
Sobre
temes
locals de barris, la Itziar González és...
I l'altra noia és aquella que tu vas conèixer, l'autònoma, la Hidrobo, aquella noia...
La Hidrobo, també, sí.
Que són dos cracs.
No, fas bé.
Són dos cracs, aquests, estarà molt bé aquella.
I deixem un minut pel Joan Ramon, perquè avui a les 7 es presenta, a veure si ho dic bé, el Cafè Auditori, la Zombie Adventure.
Sí, en un altre ordre molt diferent de les coses.
Això sosté.
Ei, molt diferent de coses. Nosaltres no parlarem de pau, sinó de violència zombi, però sempre des del punt de vista de la cultura i de l'oci. No és que fem apologia de la violència, però també ens agrada divertir-nos i, per tant, una de les activitats que presentem aquest any al Sant Cugat Fantàstic és una evolució del que fèiem altres anys, que era la cerca Vila Zombi, i en aquest cas, en total coordinació amb el Departament d'Esports, hem aconseguit sumar esport a un festival de cine, una cosa que semblava una mica estranya, però ho hem aconseguit gràcies, en aquest cas, al projecte i al nomenament de Ciutat Europea de l'Esport que Sant Cugat té aquest any, i a més a un procés de participació ciutadana, que mira, acaben connectant-se segons com les coses, perquè després d'un procés participatiu entre joves va sortir que dues de les activitats que més tenien ganes de fer era una cursa d'obstacles i a la vegada una cursa zombi o alguna cosa que tingués a veure amb zombis. Per tant, s'ha aconseguit fusionar aquestes dues peticions, en aquest cas del jovent santcugatenc, i s'ha acabat el que acabarà sent la Zombie Adventure, que serà, ho explicarem aquesta tarda amb més detall, però una tarda-nit d'activitats tan esportives com lúdiques, amb la temàtica zombi pel mig, amb maquillatge gratuït per tothom qui vulgui, grans i petits, i acabant, en aquest cas, amb un recorregut esportiu, perquè hi haurà una espècie de cursa d'obstacles, on els obstacles no només seran físics, sinó que també seran zombis.
Ho hem de deixar aquí, qui no pugui anar a les presentacions, demà tot a cua.cat. Jordi, Arcadi i Joan Ramon, moltíssimes gràcies, fins la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres.